El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. És dimecres i, per tant, tenim nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ens acompanya en Maite Pérez, de Convergència, regidora de Comerç. Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent. Bon dia. Sergio Blázquez, de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia als oients.
Ferran Villasenyor, Esquerra Republicana Més. Bon dia.
Bon dia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa. Bon dia.
Bon dia.
I també Pere Soler, del PSC. Bon dia.
Molt bon dia.
No hi haurà representant del Partit Popular, que ha trucat per dir que no podria assistir a la tertúlia. Voldria parlar amb vostès d'una notícia que hem conegut aquest dilluns. L'equip de govern assegura que buscarà un espai a les entitats que no disposen de seu pròpia, una demanda que havia de satisfer la Casa Jaume Andreu abans de la cessió d'ús d'aquest edifici a l'Ateneu Sant Cugatenc, una entitat que s'hi traslladarà aquesta tardor. Ho ha explicat aquesta setmana al Consell de Barri del Centre Oest la seva presidenta Maite Pérez, que ens acompanya, que ha demanat a les associacions que vulguin beneficiar-se d'aquesta acció que comuniquin la seva necessitat. Tot i que els espais que podrien acollir aquestes entitats no estan encara definits, Pérez no tanca la porta a la possibilitat que l'antic ajuntament assumeixi part d'aquesta funció. Aprofito aquesta notícia, que va sortir a partir d'aquest Consell de Barri, per preguntar-los sobre aquesta possibilitat de buscar espais a les entitats del centre i també perquè valorin l'acord entre l'Ateneu i el consistori perquè l'Ateneu es traslladi a la Casa Jaume Andreu. En tot cas, aprofitant que ha vingut avui a la tertúlia, doncs li demanem a Maite Pérez que expliqui aquest posicionament.
Sí. Primer de tot, ja sabeu, nosaltres, les entitats que venen al Consell de Barri de Centre Oest, no tenen un espai allà al centre on poder tindre un espai, no, per ells. Llavors, moltes d'elles venen aquí a la Casa de Cultura i tenen una petita sala, algun armari, però hi havia una mica la mancança o la dificultat de tindre més espais. Llavors, una de les coses que es va estar mirant al principi de tot va ser que la Casa Jaume Andreu, vale, hi haguessin, que fos una mica com un hotel d'entitats i allà poguessin tindre un espai. Al passar tot el que ha passat amb l'Ateneu, que necessiten posicionar-se allà, ara ens trobem una altra vegada que aquestes entitats es queden sense aquest espai que volien disposar. Llavors, estem valorant des de l'equip de govern, ja que sabem que les entitats tenen aquesta necessitat, valorem de buscar un espai alternatiu, que un dels llocs possibles, depenent de lo que veiem que ens demanin les entitats, pensem que potser l'antic ajuntament podria tindre aquesta cabuda, perquè tinguin més a prop de la seva zona, no, de feina, que tinguin un espai allà.
Més opinions, en aquest cas la CUP Procés Constituent.
Bueno, siempre es positivo que las organizaciones tengan más espacio. De hecho, últimamente puedes notar cuando pides espacios en la Casa de Cultura y en Torre Blanca que hay un cierto colapso. O sea, se trata de descentralizar muchas veces, por ejemplo, usando recursos que son muy valiosos, como el Casino de la Floresta, pero que a veces fallan en accesibilidad. Por ejemplo, tú tratas de hacer un evento en el casino, que es una preciosura. O sea, eso ubicado en el centro de San Cugat sería el mejor equipamiento del mundo mundial, pero por ejemplo, tienes problemas muchas veces de inclusive para llegar allá, para la accesibilidad, para el parking. Entonces no da juego. Por ejemplo, gente con movilidad reducida no puede pasar por las escaleras. Entonces también sin perder la vista de dinamización de estos espacios, o sea, siempre se celebra que las entidades de aquí, sobre todo de Centro Est, puedan tener más espacio.
¿Mis opiniones, Ciutadans?
Sí, buenos días. Antes de nada, me alegro de que la Ateneu tenga una nueva ubicación, más que nada, porque yo creo que hace una tarea encomiable, hace cursos de todo tipo, etcétera, y llega, la verdad es que llega a muchas personas, y en este caso incluso yo creo que a unos precios bastante asequibles. Lo que pasa que, por desgracia, antes de que se nos haya informado en la Comisión de Cultura, pues nos volvemos a enterar por los medios de comunicación de que finalmente la Casa Jaume Andreu será la que ocupará, ¿no? De lo cual me alegro. Pero también hay que decir que creo que todavía no está todo acordado. Es decir, no se sabe si van a pagar o no alquiler. Creo que tienen también que hacer unas pequeñas obras de rehabilitación que tienen que ver con la accesibilidad. Es decir, todavía no hay algo que sea concreto. Entonces nos disgusta un poco esta inconcreción, y hoy que tenemos justo la Comisión de Cultura, esperemos que se nos puedan explicar los detalles. En cuanto al resto de entidades, pues habrá que trabajar para que tengan una una ubicación. Sabemos que el hecho de que Canquiteria al final se destine a otros usos, pues ha quitado esta posibilidad, pero nosotros creemos que, tal y como decía la Maite, que si el antiguo ayuntamiento pues tiene la posibilidad, pues por lo menos ofrecérsela, o no sé si, lo digo porque todavía no se nos ha presentado el proyecto del Ateneu, si habrá por lo menos una sala o algún tipo de sala que pueda estar disponible.
Més opinions, Esquerra Republicana més.
És que això sembla el dia de la marmota, sembla que ara hem descobert que a les entitats els hi falten locals i home, benvingut sigui el govern a entendre el concepte hotel d'entitats, diguem-ne. No, ara fora de conyes, és que clar, aquesta mena de globus sondes que surten així com si d'allò, home, no ens sembla bé. El tema, o sigui, les entitats no han perdut la casa Jaume Andreu, mai l'havien tingut. Per tant, no hem perdut allò. Mira, us diré una cosa, per exemple, per muntar reunions del Consell d'Entitats del Consell de Barri Centre Oest, no tenim espai molt sovint, l'última va ser a l'Ateneu. Per tant, aviam si ens entenem que no hem perdut res i el que necessitem és que hi hagi un espai. L'antic Ajuntament ja s'havia reivindicat des de fa molt temps, l'antic Ajuntament, en aquest cas pel Partit Socialista i altres, i a Can Quiteria segurament el que es podien també serien compatibilitzar usos, en alguns casos, de sales de reunions. Per tant, la proposta que tots tenim al programa electoral que diu coses, entre elles fer una nova casa de cultura que serveixi d'hotel d'entitats de veritat. I no sé, jo el que cal, avui teniu una comissió de cultura, però jo crec que el que cal és definir clarament què és el que hem fet i no anar a cops de titulars, segurament cops de titulars demanats per una situació concreta que és la de l'Ateneu, que com sabeu queden desallotjats per un tema de lloguer, que són la casa on estan a finals de juny, i per tant nosaltres donem suport al que s'està tirant endavant, bàsicament perquè és una necessitat de tirar-ho ràpid, i entenc que a vegades cal tenir en compte la rapidesa en alguna de les actuacions provocades per aquest àmbit. Però en qualsevol cas, resolem el tema de l'Ateneu. Recordar també que l'Ateneu té moltes entitats a dintre de l'Ateneu, que l'Ateneu en molts casos sí que està realitzant una actuació d'hotel d'entitats i sobretot de centre cívic, i sobretot sapiguem què hem de fer amb les entitats, posem una programació d'una nova casa de cultura, que és el que necessitem.
Més opinions, en aquest cas Iniciativa?
Bé, jo estic una mica amb el que s'ha dit, és a dir, sembla que l'urgència ho justifiqui tot, quan jo no veig on hi ha cap urgència, excepte la concreta de l'Ateneu. Però jo vull recordar que abans que hi hagués aquesta urgència de que els desallotgessin a finals de juny, ja s'havia parlat fa més d'un any gairebé des de l'inici del mandat, que s'estava tramitant una cessió d'ús o de la gestió de la casa Jaume Andreu a l'Ateneu. Per tant, d'acord, ara doncs tenim l'urgència que hi han d'anar ràpid, etc. No sabem com, en quines condicions, com bé s'ha dit abans, no tenim el contracte, suposo que ens en informaran i bé, doncs és això i punto. Però vull dir que ja se n'havia parlat d'aquesta sessió. Per tant, ja sabíem des de feia temps que les entitats com a tals no anirien a la casa Jaume Andreu. Per tant, és que no hi han anat mai, no hi han estat mai, però és que ja estava previst que tampoc hi anessin en aquest sentit, perquè aquí havia d'anar a l'Ateneu amb unes condicions que ni sabíem quines eren les d'abans, ni sabem quines són les d'ara. Llavors, jo crec que bé, que tenim una manca, que en Quiteria doncs, ja està anul·lada per aquest tema, o està en el sentit, doncs, aquesta també la casa Jaume Andreu. És evident que l'Ateneu té a dins moltes entitats, però són entitats que paguen un lloguer per estar allà. Vull dir que no és el mateix que està a la casa de cultura, tinguem-ho present. Vull dir, només és per aclarir les diferències. I tots sabem que quan es demana una sala a la casa de cultura per fer qualsevol acte, doncs s'ha de fer com si fessis una instància al Papa de Roma. Per tant, jo crec que tenim un dèficit. No crec, sincerament, que l'antic ajuntament, tal com està ara, que ja hi ha una sèrie d'entitats del tipus que sigui, però ja està ocupat moltes de les sales per una sèrie d'entitats, pugui suplir aquest dèficit que tenim. Però bé, ja anirem veient.
Pere Soler, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, jo fent una mica de memòria, la casa Jaume Andreu ja va ser moneda de bescanvi amb tota l'operació del Club Muntanyenc. També va ser una moneda de joc per regalar-la a una entitat que era el Museu de les Matemàtiques, gestionada. I ara, doncs, la cedim, amb no sabem quines condicions, a l'Ateneu. Sembla, realment, que la casa Jaume Andreu molestés a l'equip de govern tenir-la i per poder-la gestionar des de l'administració i des de Cultura. Sembla mentida que s'hagi fet d'aquesta manera. Acord Ateneu. Nosaltres no estem en desacord amb l'Ateneu, amb l'acord que s'ha arribat, perquè no el coneixem. Nosaltres hem demanat i sento rectificar el Sergio, perquè ens ho van anunciar amb una junta de portaveus just abans de que sortís per la premsa, si no ho recordo malament, amb una junta de portaveus extraordinària que no venia al cuento, però ens ho van dir. El dia següent, evidentment, estava amb llums i taquígrafs a la premsa. No en coneixem els detalls, però sí que és cert, sí que és cert que aquesta sessió nosaltres vàrem demanar que fos temporal, que es busquessin 2 o 3 anys, el temps suficient com per donar marge a que l'Ateneu es busqui un altre espai. Per què? Perquè nosaltres considerem que aquest equipament, que cert que no l'hem tingut mai com a equipament, però sempre hem especulat amb ell, la ciutat no perdés un equipament cultural. Amb el projecte, tampoc per cert presentat, de Can Quitèria, amb lletres i amb expectatives, ni tampoc ens diuen que sí, que serà un espai polivalent, que a més hi haurà obra de Grau Garriga, però que tampoc el coneixem, doncs ja és el segon projecte que desconeixem com es fa. I després la tercera és l'antic ajuntament. El nostre partit aquesta setmana entrarà per registre una proposta d'usos i una proposta de dinamització de l'espai de l'antic ajuntament. Més que res també perquè donar-hi vida un equipament com l'antic ajuntament que estigui tancat per les tardes, doncs evidentment merma molt la dinàmica del barri i de la plaça de Barcelona. Per tant, quina és la conclusió? Doncs que el pla d'equipaments, de nou, ens el passem pel folre, no el tenim present, no tenim projectes, no tenim mires de quina ha de ser la dinamització cultural, ja no per les nostres entitats, sinó del propi barri del centre. Llavors, podem parlar d'hotel d'entitats, subcontractat, perquè seria, en tot cas, el primer projecte era subcontractat a través de l'Ateneu, però tampoc funciona, perquè el model d'entitats que tenim a la Casa de la Cultura tampoc és el model idoni que estan utilitzant altres municipis de l'entorn, en què hi ha una certa dinàmica i una certa cogestió i una certa corresponsabilitat entre les entitats per la dinamització del propi equipament.
Algun altre torn? Vol afegir una cosa, Maite Pérez, després d'Iniciativa? Em sembla que Ciutadans també volia parlar.
Sí, com vulgui. Jo, bueno, per contestar una mica, no?, el que han parlat els companys. Sí que és ben cert... jo crec que la idea principal, no sóc la persona més apropiada per parlar de temes de cultura, no? Però sí que la idea primera va ser que allà a la Casa Jaume Andreu l'Ateneu pogués conviure, no?, amb altres entitats i crear allà uns petits espais de taquilles, d'armaris, d'alguna taula per entitats de la ciutat, sobretot del barri. El problema que ens trobem al barri de Centre Oest és que ens falten equipaments o tenim molt pocs on poder desenvolupar aquestes tasques que necessiten les entitats. Per això. Per això. Bueno, però sí que podríem adequar algun.
Evidentment, vale. Però això fa anys, eh?
Bueno, em sembla molt bé. Llavors, l'Ateneu s'ha trobat ara amb aquest problema, vale? I s'ha intentat, o ja que considerem que és una associació molt important de la nostra ciutat, una entitat de la nostra ciutat molt important, i ja la Casa Jaume Andreu estava disponible, s'ha fet un conveni amb ells, per un principi hi ha una cessió d'aquest espai, com en un principi a 10 anys, ja els explicaran, suposo, a la comissió informativa, si no tenen aquesta informació, i ells s'encarregaran de fer totes les obres de dintre que calguin a aquesta casa, no, Jaume Andreu? Això és la idea.
Però pagaran lloguer?
Crec que no. Diria que no, però ja dic, no sóc la persona que tingui tota la informació la més apropiada. De totes maneres, l'antic ajuntament sí que és cert, vale? I creiem que se li pot donar més ús del que se li està donant. Per això la meva idea va ser demanar a les entitats que ens diguin quines són les mancances que tenen, quin seria l'espai que necessitarien, intentar o adequar la part de dalt, o ja veuríem, però si més no, sí que necessitem saber quines són les necessitats que tenen les entitats d'aquell barri, no?, per poder trobar una solució per ells.
Iniciativa?
Bé, jo només volia recordar, que ho recordem tots, suposo, que tenim una moció aprovada en el ple, en el qual s'instava la revisió del pla d'equipaments, un pla d'equipaments que teòricament està vigent, però que, com gairebé, no tots, però gairebé la major part dels plans, doncs ha quedat en un calaix. Per tant, tenim aquesta moció, tenim l'obligació, diríem, de revisar aquest pla. Jo només dic que quan el posem sobre la taula i l'intentem revisar, probablement ja no hi serem a temps, perquè els espais públics, almenys públics, dels quals més o menys disposàvem, doncs ja estaran ocupats. Per tant, no sé pas què revisarem, però en fi, que consti que l'hem de revisar i no s'ha posat data, que jo sàpiga de moment, per iniciar aquesta feina.
No, Ciutadans no, Valva. Doncs bé, Esquerra és PSC. Sí.
Molt en relació amb el que deia la Roser. Mireu, el govern, per A o per B o pel que sigui, posa sobre la taula una qüestió que s'està demanant des de fa molt temps. Jo crec que el que hem de fer és entomar el debat. I el marc del pla d'equipaments, que ara segurament, ara estem parlant d'usos i no tant de terreny, diguem-ne, i això està bé, perquè sempre quan parlem d'equipaments hem estat parlant de qualificacions urbanístiques a l'anterior pla d'equipaments. Per tant, segurament ara hauria de ser la proposta, no sé si ha de sortir, però jo crec que no hauria de sortir d'una moció tirada endavant una moció, bueno, no seria la primera vegada, però en qualsevol cas si tenim una moció que parla de comissions per tirar endavant el pla d'equipaments, com deia la Roser, ara és el moment de posar també sobre la taula aquest aspecte. En tot cas, ja que ens hi hem posat a debatre, doncs continuem.
Bé, sí.
Sí, no, perquè hom té la sensació de que quan interessa les coses es bloquegen i quan no interessa doncs es van cedint i es van donant cosetes a comptagotes que no surten o que surten sota un altre paraigües, no? Tenim, per exemple, l'antic edifici de Correus, que hem anat traient els metres quadrats, ara la Unió Ciclista, ara el Centre Obert, ara aquest Consell dels Infants o les no sé què dels Infants, i ens han tret tot el que teníem allà i no ens n'hem adonat, i les entitats del barri no se n'han adonat. També és cert que és un barri que no té tantes entitats, també posem-ho sobre la taula. I ara trobem l'antic ajuntament, ara el West People, ara Incorpora, ara el no sé què, i són coses, petites cosetes, que el que fan és que al final no quedi espai, i no sabem com hem fet una sessió d'usos i una sessió d'espai. Sí, una és per ajudar les persones amb desocupació, perfecte, una altra per ajudar els infants, perfecte, però no s'ha posat sobre la taula. Llavors hi ha com una espècie de sensació d'un cert, i agafeu la paraula que diré ara, no va amb malícia, però un cert clientelisme amb determinades entitats, que ostres, que per les entitats que moltes vegades intenten dinamitzar la ciutat, doncs això sap greu.
Però sap quines greu. Entitats creu que tenen clientelisme o que ho deixen d'aquest
clientelisme? No, aquestes entitats que són receptores d'aquests espais, és evident. És evident que sembla que no sé quins mèrits va fer en el seu moment West People, una entitat que va néixer del no-res, se li donés de cop i volta un espai a l'antic ajuntament. O, per exemple, aquesta dels infants que té, doncs que està treballant, està bé, perquè estan cadascú, i no vull posar sobre, amb dubte que no hi hagi treball sobre la taula, però, a veure, per què s'arriba a un acord a donar un espai a la Unió Ciclista, per exemple? I no ho critico, perquè ara l'Ateneu, és a dir, hi ha una certa una certa sensació, a vegades passa també amb els veïns, que quan es queixen els veïns de seguida s'intenta tapar, doncs quan es queixen les entitats de seguida se'ls dona un espai, i quan parlo d'espais culturals també puc parlar d'espais esportius. Tots recordem la protesta d'un club botant pilotes davant en el hall de l'Ajuntament fins que no se'ls va donar un espai per poder entrenar. Vull dir que a vegades semblem una mica presoners d'aquestes, de les entitats. Llavors la manera de resoldre és, mira, jo tinc això i no fa soroll.
Alguna opinió més? No? Però... Sí, digui, escolti.
Molt ràpida. Home, jo crec que traslladar els usuaris de l'Ateneu que no es queden al carrer d'aquí un mes, diguem-ne. Perquè hem agafat l'altre debat, jo crec que tots compartim la necessitat de que es continuï la tasca, bueno, clar, crec que no, ho hem dit tots, que es continuï endavant, i per tant jo crec que aquesta és una de les vessants que sí que hem de posar tranquil·litat també, que la gent no es quedarà fora, que es podrà continuar fent, i per tant tot aquests centenars i milers de persones que passen, doncs que també tiraran. Això no treu que hem de planificar totes les altres coses.
Sí, perquè la gent sàpiga que acabarà el curs a Pep Ventura aquest estiu, i al setembre en teoria reprèn l'activitat de l'Ateneu allà, adaptada, que haurem de veure quina és l'oferta, i vaja, que la gent no sàpiga, de fet ja ho hem explicat, però que quedi clar si algú ens està escoltant. Anava a dir alguna cosa més.
Sí, no, jo apuntava el que diu el Ferran, és a dir, nosaltres vam ser els primers que vam felicitar a la regidora de Cultura per haver tingut aquest, diguéssim, aquesta rapidesa en donar resposta, però a la vegada demanar, escolta, que això no es cronifiqui sinó que es planifiqui i que ens diguin quines són les condicions. Precisament per això, perquè ha de ser una situació excepcional, però aquell espai hauria de tornar a quedar a disposició de la ciutat.
Canviant de tema, doncs, voldria parlar amb vostès d'una notícia que també ha explicat Cugat.cat. Els alcaldes de Sant Cugat, Cerdanyola i Molins de Rei han celebrat la supressió definitiva del vial de cornisa, una carretera que, perquè la gent es faci una idea, havia de tenir 4 carrils i 15 quilòmetres de trajectòria, que s'havia projectat al Pla General Metropolità del 1976 i que preveia unir, passant pel mig de la Serra de Collserola, els tres municipis, com dèiem, Sant Cugat, Cerdanyola i Molins de Rei. Els tres ajuntaments han anunciat que continuaran fent front comú per preservar el parc natural de Collserola de possibles amenaces urbanístiques. Ahir, en aquest acte conjunt, en van aparèixer alguns sobre la taula. La línia de molt alta tensió projectada entre les estacions elèctriques de Sant Just d'Esvern i Santa Coloma de Gramenet, que passaria per Collserola, el possible túnel ferroviari d'Horta i el reabliment de la Pedrera Berta amb ales d'Ecoparc. Els voldria demanar una valoració sobre aquesta supressió del vial de cornisa i també que facin una valoració d'aquests projectes que continuen sobre el mapa o que algunes vegades s'han intentat projectar o comentar que doncs amenacen o que s'haurien de fer en el parc natural de Collserola. Que comenci Convergència, quan vulgui.
Ah, sí. Bueno, nosaltres ja sabeu que som molt, sempre estem molt a favor, no?, de preservar les zones verdes. Sabem que Collserola és un pulmó per totes les ciutats del voltant. Nosaltres ens estimem molt Collserola, no volem que passi per allà una carretera, creiem que és imprescindible que es mantingui aquest pulmó de la ciutat, aquesta zona verda, i llavors per això estem reacis a que passi per allà una carretera i suposo que altres coses que puguin destorbar, no?, aquest entorn.
CUP Procés Constituent.
Bueno, hay cosas que a lo mejor podríamos opinar mejor si nos invitaran una invitación personal a la Junta de Gobierno, porque estamos, claro, tenemos tiempo trabajando sobre Collserola todo, pero yo me acabo de enterar de esto. No sé si lo hablaron en la Junta, en la Comisión Informativa, pero yo me acabo de enterar. Entonces, habría cosas ¿Qué te puedo decir? ¿Es negativo? No, es positivo. O sea, pero con un día nos dan una información sobre una cosa, otro día no nos dan información sobre otra cosa, otro día nos entramos por los medios de comunicación. Y yo me alegro por todos los bichos y seres vivientes y la masa forestal de Collserola, pero es que yo de la carretera no puedo hablar.
Ciudadanos.
Sí, yo me alegro de que se haya suprimido la opción del vial de cornisa, igual que me alegré en su día de que se suprimiese o por lo menos se abortase lo que era, digamos, la construcción del cuarto cinturón, que al final tenía que unir Granollers con Sabadell. Tenemos que hacer un replanteamiento global, que lo que hace es que, bueno, el transporte por carretera al final tiene que tener un tope. Yo creo que ese tope, digamos, ha llegado. Entonces lo que tenemos que tener, y por lo menos Ciudadanos lo tiene, es una visión de preservación del medio ambiente y el futuro no es más transporte por carretera ni es más transporte privado, y entonces tenemos que ser capaces de integrar, digamos, otro tipo de zonificación donde tenga mucho más peso el transporte público. Aquí a lo mejor sí que se tendría que hacer algún tipo de horas. Lo único, digamos, bueno, yo me acuerdo en su día, ¿no?, digamos, estaba lo que era el transversal, pues bueno, al final se hizo. Yo creo que estuvo bien que se hiciera porque era necesario, pero creo que era la única gran obra en Cataluña que realmente, digamos, era necesaria por carretera, ¿eh? Me refiero, la red ferroviaria está bastante mal. Y luego, digamos, me acuerdo que al final se hizo solamente con un carril y enseguida, más o menos, la gente pedía, digamos, que hubiese dos. Por lo tanto, felicitarnos y, al igual que decía Dimitri, pues la verdad es que la información nos llega muchas veces con cuentagotas y ya son hechos consumados.
Més opinions, Esquerra Republicana més?
Home, jo crec que aquesta notícia ja està amortitzada de fot anys, diguem-ne.
Sí, però... sí, no, jo aprofitava per trobar els altres temes, eh? Jo
no, diria... perquè sembla que hem inventat la sopa d'all, diguem-ne, que jo crec que fa anys que es van iniciar les tramitacions d'aquesta situació i, per tant, simplement estem arribat al final i ja es va descomptar la borsa de la cosa aquesta del projecte, aquesta baixada o pujada d'accions. En qualsevol cas, en aquests moments el que cal recordar és a totes aquelles entitats i persones que des de fa molts anys van treballar en pressionar els diferents governs perquè tant el vial de cornisa com el vial de l'enllaç, que seria el ramal del cornisa que passa per Vall d'Oreig, doncs sortís fora, no d'una zona verda, perquè no ho és, sinó d'una zona d'un parc forestal, i per tant recordar també, unes quantes mocions aprovades en molts plens, totes les aprovacions inicials, provisionals, al·legacions que s'han fet des dels diferents grups i des de diferents persones en tot aquest temps, i per tant, doncs, home, que una notícia molt bona, però que això és com si ara estiguin parlant del PGM del 76, per entendre.
Home, ja en parlem, eh?
I amb això hauríem de parlar del PGM del 76, que és el que definia totes aquestes situacions que no s'han corregit, que durant 30 anys, i ara, permeteu-me que ho digui, durant gairebé 30 anys de govern de Convergència i Unió no es va canviar aquest PGM, i ara, diguem-ne que els ajuntaments ens hem hagut d'encarregar de poc a poc anar canviant, assumint zones verdes i altres històries, que segurament el que cal és tirar-ho endavant. Des de fa temps, ja sabeu, s'està fent un nou planejament a nivell de l'àrea metropolitana, i espero que algun dia es corregeixin coses d'aquestes.
Iniciativa.
Bé, doncs pel que fa al vial de cornisa, podríem dir, resumint això que diu el Ferran, bien está lo que bien acaba, vull dir, fa molts anys que s'està discutint, i aquí sí que us puc dir que l'anterior comissió informativa d'urbanisme, doncs el tinent d'alcalde ens va informar degudament del final feliç, diríem, de la signatura ja per dir que això es borrava del mapa i això quedava totalment anul·lat. Per tant, aquí jo he de dir que sí que teníem una informació, jo crec que correcta i suficient, del final d'això. Segon, vial d'enllaç. Això encara està viu i està por ahí. Aquest, un trinxava la Floresta i Sant Cugat, i l'altre trinxa Vall d'Oreig, és a dir, passa exactament pel mig. Sembla, per lo que, això sí, que ho hem llegit al Cugat.cat i per la informació que va donar el propi tinent d'alcalde, que s'hi està treballant, però que de moment hi ha al·legacions i això doncs no està resolt. Tercer, la Pedrera Verda. Vet aquí un colabrot que podríem dir així en paraules populars, diguem-ho. La Pedrera Verda, si no ho tenim mal entès, s'havia de retornar a l'Ajuntament, o almenys el que era la seva part, el dia de Sant Josep, el 19 de març de 1916. Això de moment no ha estat així, i ja veurem què passa. De 2016, perdoneu, me n'he anat en un altre segle. Si tampoc ho tenim mal entès, s'havia de tornar amb les mateixes condicions que es va cedir. Per tant, omplir-te, i no precisament de bales d'Ecoparc, que això ja està clar que no s'hi pot posar, perquè el terra filtra i podríem tenir greus conseqüències als aqüífers. Per tant, s'havia de tornar, que sapiguem, no s'ha tornat, i ja veurem quan i en quines condicions es tornarà. La línia d'alta tensió, jo crec que és una espada de Damocles que tenim per damunt. De moment semblava que no es fes o que això quedés parat, però sí que s'han fet les estacions d'un extrem i de l'altre, en principi, la de Santa Coloma i tal. Per tant, es farà el traçat entremig? Pues ja veurem. Jo crec que hem d'estar molt avinents. I pel que fa al túnel d'Horta, jo crec que aquesta potser és la infraestructura que queda en aquests moments més lluny i com a més improbable, probablement pel tema de costos i de la crisi.
PSC, per tancar aquesta ronda.
Sí, home, jo crec que ens hem de felicitar tots. Però vaja, diguéssim, fa temps que està esborrada aquesta línia, l'única faltava l'últim tràmit, i que es va fer. El vial d'enllaç, en aquest cas, doncs estaria en el procés que estava abans el vial de Cornesa, és a dir, s'estan aprovats tots els tràmits i falta que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona doncs l'acabi definitivament, perquè el torni als ajuntaments i facin l'aprovació definitiva en aquest tema. La supressió del vial de Cornesa sí que és cert que genera alguns interrogants, sobretot en temes de prevenció i extensió dels propis incendis de Collserola, no? Hi havia unes recomanacions per part d'Urbanisme i per part de l'àrea metropolitana d'adequar algunes pistes forestals i alguns vials que el que feien era connectar les planes amb la Floresta. I això a nosaltres ens preocupa, doncs, que tampoc no s'hagin fet aquestes qüestions, no? És una qüestió que bé, esperem que no passi, però el dia que necessitem alguna actuació ràpida, doncs ens en veurem perjudicats en aquest sentit. Per tant, jo crec que hi hauria d'haver un pla de prevenció i de mobilitat ràpida, que Bombers ja tinc entès que ja està treballant. Respecte al tema de la Pedrera Verda, el tema de la Pedrera Verda i el seu repliment amb bales d'Ecoparc, clar, la darrera comissió informativa ens van dir no, ens l'han de tornar, i sabeu què? Com que té un atractiu històric i té una certa bellesa de com està, doncs mira, la deixarem tal qual. Bueno, hem de tenir present que ens l'havien de tornar plena, com la vam donar al començament, o la vam deixar al començament per la seva explotació. Clar, això és un cost és un cost que el propietari no haurà fet. Per tant, hauríem d'intentar veure com li fem retornar aquest cost que hauria d'haver fet a la ciutat, no, que ens la deixi tal qual perquè es pugui visitar i perquè es pugui veure el seu interès ecològic o el seu interès passejístic de tenir una pedrera en un entorn metropolità, pot ser interessant, però bueno, tot i així podríem veure quin és el cost que la propietat s'ha estalviat per no deixar-la com l'havia de tornar. Podríem parlar de moltes coses. El Ferran parlava del nou pla director urbanístic metropolità que desencadenava el pla d'ordenació urbana metropolitana. Això està tant a les Barceloles que tenim PGM del 76, jo crec que fins ben bé una dècada, tranquil·lament, perquè els treballs s'estan fent un pas molt petit.
Amb zones verdes incloses.
Amb zones verdes incloses. Vull dir, clar, fins que no es restableixi el PGM, fins que no estigui substituït el pla general metropolità de l'any 76 per un pla d'ordenació urbana metropolitana, doncs passarà en temps. I l'última cosa, el que sembla sí, que sí, com a mínim els municipis ens hem conscienciat, tots plegats els que formem part de l'entorn de Collserola, que les queixalades de Collserola s'estan acabant. Per una banda, per la banda marítima, per la banda oest, per la banda sud, per la banda nord. És a dir, que el que sigui, per tant, jo crec que tots tenim la consciència que el parc de Collserola s'ha de preservar, independentment de que hi hagin algunes actuacions. I la darrera cosa, el quart cinturó no s'ha suprimit. De moment, el que s'han aturat són les obres per unes desavinences, però el quart cinturó, la B40, que en diuen, no s'ha suprimit.
Tema Pedrera Verda. És evident que és un tema complicat, és un tema litigiós, que m'ha estat, com sabeu, tant l'Ajuntament com la propietat ha tingut des de fa molts anys contenciosos en referència al reobliment i també ara al lliurament de la Pedrera. Amb això, una cosa evident, el que ha de fer l'Ajuntament és defensar els interessos municipals i els convenis signats. Jo crec que això és un tema que no és massa subjecte de negociació. L'altre seria, com deia la Roser, de moment hem aconseguit que no es posessin les bales de Copark, de moment, perquè no va ser fàcil i hi havia sentències que també donaven en algun suport a aquesta situació, amb el percentatge de matèria orgànica que podia haver passat cap als aqüífers i per tant contaminar tota aquesta zona. Per tant, això ho posarien com a punt positiu. I la mina com a zona de demostració, reomplerta o no reomplerta, jo crec que és positiu que com a mínim hi hagi una part, que hi hagi una mena de museu a l'aire lliure, també lligat als estudis d'ecologia i altres, i per tant jo crec que això ha de ser positiu. Al final jo crec que estarem anys en judicis i tot això arribarà, com sempre, en un acte de resolució de sentència o un acte de pacte.
Iniciativa?
Sí, jo volia dir en principi dues coses. Una, dues coses potser positives també a destacar d'aquest tema. Una, la lluita que els ajuntaments de Sant Cugat, el Papiol i la pròpia MD van fer per evitar les bales d'Ecoparc. Jo recordo aquesta posada en escena que va ser, jo penso, una decisió forta, valenta, tenint en compte doncs, que en aquells moments qui governava també la Generalitat era Convergència. Per tant, jo crec que això, i tenint en compte sobretot també que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat en un moment determinat havia dit que era possible i que no hi havia cap problema en reblir la pedrera amb bales d'Ecoparc. Val? Per tant, enfront d'aquesta decisió, jo crec que la postura del nostre ajuntament, el del Papiol i l'MD, va ser una postura correcta i de força. I la segona cosa que volia destacar és que el tema de la Pedrera Verda sí que se'ns ha donat una informació completa i detallada de com estava i de tota la història d'aquest colabrot des de que l'any, ara no sé si recordo l'any 91 o no sé quan, doncs es va fer aquesta sessió. Per tant, d'aquí sí que tenim, diríem, el pas per pas de com ha anat tot això. El que no sabem és què passarà a partir d'ara, evidentment, però fins ara sí que ho tenim bastant clar i bastant detallat.
Ciutadans, que volia fer alguna cosa?
Sí, només per al·lusions al Pere Soler, efectivament no sé si que el quart cinturó o s'havia suprimit, com a mínim està aturat, i s'ha aturat i això evidentment portava com a mínim 15 anys. I en el seu moment, quan hi havia diners, es va fer, o es va aturar, sobretot per una gran i molt forta oposició de pobles del Vallès, sobretot oriental. I tant. Pobles del Vallès. I ara imagino que està aturat perquè entre altres coses no hi ha calés, però vaja, imagino que no s'arribi a fer mai.
Algun comentari més? Va, senyor Pere Soler, tanqui.
No,
que vull preguntar-nos una altra cosa de política general.
Vale, després. Pues,
no, digui.
No, faré la reflexió, no entrarem en el debat. Jo crec que alguna vegada ens ho hauríem de fer mirar tots plegats, de quin és el país que nosaltres volem, de quines són les infraestructures necessàries perquè el territori es quedi vertebrat. I a vegades estem reclamant el cinturó, el cinturó del Mediterrani, l'eix del Mediterrani, i posem molts esforços en reclamar això, i a vegades no veiem el que tenim a casa nostra i les necessitats que té el territori per moure's. Perquè el quart cinturó no és una tonteria. I el quart cinturó es va aturar no per grans massificacions, sinó perquè va haver-hi un canvi de govern en un ajuntament, bàsicament, que va ser el de Sabadell, ara, fa poc. Però el quart cinturó és una infraestructura que és necessària. El quart cinturó no són quatre carrils per banda, ni per sentit. És un carril molt similar a l'eix transversal, uh-huh, i que és necessari per vertebrar el territori, per descongestionar la C-58, per comunicar molts municipis. I jo crec que a vegades el que hem de fer és mirar el territori amb una amplitud de mires, uh-huh, i veure quines són les infraestructures que necessita el nostre territori per poder, sobretot, i vostès que són del món productiu o diuen que són del món productiu, i tant, i tant, sobretot per poder donar resposta al món productiu. Sí.
I es va fer el tram Granollers-Cardedeu, Granollers-Cardedeu, sí, que arribava fins a Santa Eulàlia de Ronçana, sí, i que aquell sí que era necessari.
Sí que era aquell necessari, sí, i els altres
com
no.
Com a mi no hi havia cap mena de...
Els altres no.
Com a mi no hi havia cap mena
d'oposició. I Martorell-Terrassa no és necessari.
No, que...
Martorell-Sabadell no és necessari.
Escolti, no entrem en un debat del quart cinturó, que els expositaments tanqui vostè i que els vull fer una altra pregunta.
Hi ha una exposició que s'està fent en el Cosmo Caixa, que habla sobre la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos. Ella nos pone un ejemplo de una caja Petri, que es donde se ponen las bacterias. ¿Qué es lo que pasa cuando las bacterias se sobrepoblan? Que se autodestruyen ellas mismas. Se usa para la esterilización constantemente. A lo mejor, estamos en una planificación constantemente, metiendo más cemento, porque sabemos que dentro de 20 años los coches que pasan ahora no van a caber. O sea, y estamos en ese continuo. A lo mejor ya sería un momento de inflexión y de comenzar a pensar, oye, ¿cómo vamos a trabajar no dentro de 40, sino 100 o 60, 70 años en el futuro, sabiendo que ya no podemos crecer más a nivel cemento, sino un poco ir a analizar otras alternativas, que son difíciles y que pueden ser utópicas? Pero
el problema de esto es que no se presentan alternativas de la movilidad.
Canviem de tema.
No.
No, digui.
Si no.
És que estem de moltes al quart cinturó.
No, el problema és que darrere d'aquest debat d'ecologista, moltes vegades es tenen poques, al meu entendre, i al nostre entendre, es tenen poques mires de quin és el país que volem.
No, però és que al final, la vostra proposta, al final, és sempre és la mateixa. Més ciment i més carreteres, que al cap de 5 o 10 anys estan ja col·lapsades. I després, vinga,
això és ignorar el pla d'infraestructures de Catalunya.
Escolti'm, els voldria demanar una valoració de la convocatòria d'eleccions per al 26 de juny, a més tenint en compte les últimes notícies, aquesta entesa entre Podem i Esquerra Unida, i sobretot com es poden encarar aquestes eleccions una altra vegada des de l'àmbit municipal, tenint en compte doncs, que són per al Congrés i per al Senat. Vostè s'ha quedat una mica difícil, senyor De Franc, no? Perquè no es presentaran.
No, el tema más peludo lo dejas 8 minuts.
No, però hem de parlar dels temes de Sant Cugat, Fem una ronda. Convergència.
Sí, bueno, nosaltres creiem veritablement, jo crec que a nivell de democràcia ha sigut una llàstima no poder haver arribat a un acord amb tot el que això suposa, no? Ara, una altra vegada, una campanya electoral amb el cost que tot això comporta, tot el que l'envolta, no? I no tenim clar de totes maneres que s'arribi en un consens, no? Fent una segona votació. Està clar que bueno, pues s'ha de fer perquè així ens ho manen. Però bueno, sí que veritablement tampoc no tenim la certesa que ara farem una segona votació i que les coses sortiran d'una altra manera. Llavors jo crec que és una llàstima aquest cost que li fem sufragar a la gent, no? Per fer una altra campanya i els governs no haver sigut capaços de posar-se d'acord.
Bueno, decir que esto del Día de la Marmota sería un topicazo, pero bueno, sí que lo es. De todos modos, en el corto tiempo que nos queda, o sea, los compañeros de la CUP en estas líderes electorales no se presentan, no se suelen presentar. Y nosotros en el proceso, no tenemos propiamente un cuerpo electoral, con lo cual la tendencia siempre es que vemos con buenos ojos la propuesta que se hace desde Cataluña de En Comú Podem. Esperar poder tener una mayor fuerza para bajar del gallinero a donde de verdad se visualiza el pleno del Congreso estaría bastante bien, y por último comentar que que ha habido una jugada importante en estos días, que ha sido la propuesta de Podemos a los socialistas, que era unificar listas para el Senado. Mira, yo eso tengo que hablar personalmente, a mí me parece una idea interesante, dado la baja estima que yo le tengo al Senado, porque yo creo que el Senado debería desaparecer. Entonces, como yo creo que el Senado debería desaparecer, de ahí para adelante cualquier cosa.
Ciudadanos.
Sí, Dimitri, nosotros también estamos, antes de que se me pase, también estamos a favor de la supresión del Senado. Yo creo que es un fracaso colectivo. O sea, es un fracaso colectivo porque los ciudadanos ya habían votado, ya habían ejercido su derecho al voto, y eso es lo que les corresponde. Y a partir de ahí los políticos se tienen que poner de acuerdo. Como al final no ha sido posible, yo creo que aquí han pesado mucho más los egos particulares y la visión cortoplacista que no el sentido de Estado. Y es una pena. Y entonces lo único que pido a los votantes y a algún oyente, también de paso, es que digamos reconsidere quiénes en estos meses, qué partidos en estos meses han tenido sentido de Estado, se han sentado a negociar y han querido ceder o se han movido por lo menos para intentar un gobierno, y que, pues obviamente penalice a aquellos que han tenido una visión inmovilista o una visión de no querer ceder y no querer pactar. Y espero que en las urnas esto se vea reflejado.
Esquerra Republicana més.
Bé, com sabeu, el grup de la nostra coalició, en tot cas el que està tirant de base és un procés constituent, però això no treu que sigui interessant o que hi hagi opinió respecte a la millora de la situació del conjunt dels espanyols. I en aquest sentit té el company que hi ha partits que no s'han mogut, i hi ha un que és el Partit Popular, que hi ha un senyor que es va posar i es va fumar un puro d'un metre i mig i allà es va quedar, diguem-ne. I per tant, el risc és aquest. Hi ha un risc molt important que hi hagi un govern del Partit Popular un altre cop. Una cosa, si hi ha govern del Partit Popular, recordem que serà amb Ciutadans, no serà amb Podemos, per entendre'ns. I per tant, jo crec que algú del seu partit, segurament vostè no, estaran creuant els dits perquè assumi una majoria que, juntament amb Coalició Canagra i el PNB amb algun trasbàs, que funcioni. Per tant, bé, diguem-ne que ja ens ho veurem. Els catalans som així de totxos i dona la casualitat que en aquesta ocasió potser sí que érem una mostra on és possible que es pugui negociar. Jo us he dit que em va sorprendre el resultat de Catalunya, que al final es va negociar, però bé, es va fer. El conjunt de l'Estat no es va poder fer i jo crec que les cartes estaven molt marcades. I en aquest sentit, sobre l'opinió sobre el pacte entre Podem i Izquierda Unida, tampoc no tinc una opinió excessiva, però a mi em sembla bé des del punt de vista bàsicament que no es perdin els vots d'Izquierda Unida. I això va servir perquè hi hagi una majoria d'esquerres, doncs seria perfecte.
Iniciativa?
Bé, jo crec que queda clar que en el nostre país no tenim cultura de pacte, vull dir, jo penso que això està claríssim, ho ha estat a nivell d'Estat i fins i tot sembla que a vegades ho tinguem a nivell de Catalunya, i no entrarem ara en detalls. Però es va fer, però cada dia sembla que ens aixequem allò, ai, 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 què passarà, i no sé, o sigui, ojalà no passi res, no és que vulgui jo que passi res. Pel que fa a nivell d'Estat, doncs el pacte Podem-Iniciativa, jo no conec els detalls de com s'ha pactat, sembla que hi hagi uns trets bàsics, però no hi hagi un gran detall. Jo penso que això, efectivament, en aquest cas sí que sumarà, perquè és evident que la llei electoral doncs era injusta en aquest cas, i pels vots que treia Izquierda Unida, doncs en cap moment es reflectien en els escons que després tenien al Congrés. I jo crec que doncs, a Catalunya, a part de que doncs, Convergència es presentarà sola, sembla que Esquerra es presentarà sola també, i penso que les esquerres continuarem mantenint el pacte, i crec que a Sant Cugat no hi haurà cap mena de variació del que ja teníem abans.
Almenys. Han estat a punt de guanyar les eleccions a Sant Cugat?
Sí. Encara que en un moment determinat se'n van riure molt de que...
No, vaja, que...
No se'n va riure Cugat.
No,
en un moment determinat semblava que quan la Marta Ribas a l'Assemblea Nacional deia igual guanyem les eleccions, em van dir si aquesta noia anava fumada. Jo dic que les eleccions del 20D en el fons a Catalunya ho va guanyar en Comú Podem, però bé, és igual, això ja està així, ja ho sabem tots.
Pere Soler, marxem?
Sí, bueno, jo vull recordar que a Catalunya tampoc no hi ha cultura de pacte, perquè l'únic pacte de govern que hi va haver-hi real va ser els dos governs d'Entesa i de Progrés de Catalunya. El que hi ha ara no és... Sí, però el que hi ha ara no és un pacte de govern, és un pacte de governabilitat des de l'estabilitat parlamentària, vull dir que això és normal.
Vostè no un pacte de govern?
No. Quins dos?
amb Esquerra i Convergència.
No, perdona, es van presentar junts a la mateixa candidatura. Per tant, no és un pacte de fora, després de les eleccions, és un pacte abans de les eleccions. Nosaltres afrontem la campanya amb molta il·lusió, amb moltes ganes, posada a la vista en treure uns resultats superiors als que vam, tenir. Centrarem els nostres esforços en explicar, seguir explicant el missatge. I, a més, una cosa que no, que possiblement no tindran la resta de candidatures amb una llista renovada a Barcelona, i això és, és d'agrair. I aquest és el joc de la democràcia, vull dir, la gent haurà de pactar. Recordem que si, ho deia el Ferran, el PP no pactarà amb Podemos, però bueno, es tornen a fer eleccions perquè Podemos ha facilitat que el PP segueixi en el govern en aquests moments. I respecte a l'experiència del Senat, que deia el Dimitri, cal recordar que aquí a Catalunya fa legislatures que teníem una entesa en el Senat, que primer es recollia Esquerra i Iniciativa i després van ser PSC, Iniciativa, Esquerra.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies a tots sis per haver vingut. Ens veiem la setmana que ve per continuar tractant temes de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, oients.
El gall del monestir.